8 minuts passen de les 10 del matí, continuem navegant en directe amb el submarí, obrim la pàgina de Taigua, saludem el cap del Servei de Comunicació de Taigua, Jordi Torredemer, bon dia.
Hola, bon dia.
I bon any.
I bon any.
Perquè
bon
encara any. Tot just l'acabem d'estrenar, i pel que fa a Taigua, l'aigua municipal de la ciutat, l'hem estrenat també amb novetats, algunes, ja les vam explicar abans de tancar l'any, però no està de més, ara que sí, i a més hi ha alguns canvis, doncs tornar-ho no només a recordar, sinó també a explicar. Avui parlarem dels canvis a les tarifes.
Correcte.
Que és un tema que cueja ja des de, com dèiem, la temporada passada o l'any passat, el 2024, però hi ha normatives potser diferents, hi ha una nova ordenança també per aquest 2025, hi hauran canvis que ja esteu treballant des de Taigua, i per tant és bo parlar-ne. Abans hem de recordar que Terrassa té, com dèiem, aquestes noves tarifes de l'aigua i uns canvis, que ara explicarem, però és que feia molts temps, molts anys, que no es tocaven.
Correcte. Es van canviar el 2024, però recordem que des del 2014 que no es havien tocat aquestes tarifes i que, lògicament, per interès de funcionament de Taigua i, a més, per una mesura de promoure l'estalvi davant de la sequera ja endèmica, que després en parlarem, que estem patint, doncs era el moment de fer-ho. Més o menys, per resumir-ho molt ràpid i anar una mica ja per el que tenim el 2025, recordem que el canvi principal de les tarifes d'abans i després del 2024 ha estat un canvi del sistema tarifari. És a dir, vam passar de facturar o d'establir els consums habitatge-consum a uns canvis que són persona, consum, litres dia, etc. Aquest és el canvi més important. Llavors, a partir d'aquí s'han establert avui actualment tres trams, que són aquests 60 litres, fins a 60 litres persona dia, de 60 a 100 litres persona dia, i un tercer tram a partir d'aquests 100 litres persona dia.
Això és el que ja tenim.
Correcte.
Però a 1 de gener, per tant ja fa 14 dies, hi ha canvis en aquesta nova ordenança pel 2025, i hi ha canvis d'aquest canvi que ja va arribar al 2024.
Correcte.
Què vol dir això?
Què vol dir? Que nosaltres, per establir el consum actual, que és litres persona dia, anem, diguéssim, contra el que és les dades que hi ha en el padró municipal d'habitants. Per tant, ens estableix quants habitants hi ha en aquell domicili, i llavors nosaltres establim el sistema tarifari. Si és una persona, si són dues, si són tres, si són quatre, aquests mínims de fins a 60, de 60 a 100 i de més de 100 s'estableixen per persona dia. Per tant, és molt important tenir el padró actualitzat i sapiguem que és una dada que nosaltres cada any se'ns actualitza automàticament amb el bolcatge de dades del padró i que realment és el que estableix el sistema tarifari actual i, per tant, si som dos i el padró diu que som dos, aquests consums, aquests mínims, s'establiran per dues persones. Si som tres i som tres inscrits en el padró, tres quarts del mateix.
En aquests trams que ja apuntàvem.
Exacte.
Per tant, el principal canvi, que l'any passat ja ho vam poder veure també a la factura,
correcte,
que ja ho vam explicar, és que ja no va per unitat familiar, sinó que va per persones que conviuen en aquella casa.
Exacte.
A partir, evidentment, del que diu el padró, que en principi,
correcte,
és l'ENS, que ens diu doncs exactament quantes persones viuen. Però clar, hi ha casuístiques diferents.
Correcte.
Aquests tres trams nous ja s'han aplicat, com dèiem, en algunes factures, però ara arriba aquest 2025, amb modificacions o adaptacions, perquè, com dèiem, hi ha casuístiques o supòsits que no sempre es compleixen quan allò matemàticament que 2 + 2 no són 4.
Ah, exactament.
Hi ha excepcions o modificacions, com dèiem. Quines són aquestes realitats?
A veure, aquestes realitats són realitats, diguéssim, familiars o amb un habitatge que, per dir-ho així, no estan contemplades en el padró.
Val.
El qual vol dir que si no s'actualitza aquest padró, nosaltres no podem aplicar la tarifa que en aquest cas tocaria, i ara veurem aquests quatre exemples o quatre casos en els quals, entre cometes, per dir-ho així, no és que enganyem en el padró, sinó que hem de modificar nosaltres internament les dades del padró municipal per poder aplicar aquestes tarifes, perquè si no ens surten les persones que diu el padró i, lògicament, aquests casos, com ara veurem, no estan contemplats.
Hi ha quatre supòsits, grans supòsits.
Exactament. Va. Són quatre supòsits que hi ha més gent en aquell habitatge que no es poden o no s'han d'empadronar o no cal empadronar i que, lògicament, donen unes mesures que no són les que corresponen amb les persones que hi ha a la casa.
Va.
Quins casos són? Són quatre casos, és a dir, amb parelles separades o divorciades, aquests fills en custòdia compartida,
ara ho explicaré,
que tenen
ara
un temps en una casa i un altre temps en una casa d'un altre progenitor, els estudiants desplaçats, nois, noies que venen de fora per estudiar cursos superiors i que realment estan un període de temps en el qual no atenen perquè estan empadronats, no hi ha obligació d'empadronar-se, que són pràcticament aquests cursos de 6-7 mesos, i per un altre cas, joves o estudiants que han de mantenir l'empadronament en el seu lloc d'origen perquè probablement tenen unes mesures que els afavoreix el fet de poder-se desplaçar a altres ciutats, etc. I perquè no que perdin aquest avantatge, fem aquesta mena d'empadronament provisional o parcial o temporal a Terrassa perquè realment no es gravi la casa de Terrassa en la qual estan aquests joves estudiants i que aquesta persona no computaria.
Tercer cas, o suposi.
Tercer cas, quan en l'habitatge hi ha persones amb una discapacitat física o psíquica igual o superior al 75%, que en aquest cas directament aquesta persona passarà a computar com a dues persones, és a dir, s'amplia les persones que gaudeixen dels trams més barats. Això és un tema que és automàtic.
Val.
I un altre cas, que també tot això ho hem vist al llarg del 2024, aquestes casuístiques que han anat sortint i que ara les podem aplicar. L'últim cas és els menors en acollida. Jo tinc un menor en acollida que, per les circumstàncies que siguin, també després ho comentarem, per protecció d'aquesta identitat o perquè, per dir-ho així, són dades de menors, etc., no poden estar empadronats i, per tant, amb aquesta declaració que ens fan a nosaltres, aquest menor passa ja a constar també com una persona més.
Per tant, en aquests supòsits hi ha canvis a l'hora d'aplicar aquestes tarifes. No és ben bé això, però és a dir, en el cas de que això hi hagi una parella que està separada, que té custòdia compartida, és clar, aquesta criatura està empadronada en un dels dos domicilis, però, clar, va mitja setmana a casa de l'altre que no ho té contemplat. Per tant, aquí, en aquests supòsits, que ara explicarem com fer-ho, com es pot sol·licitar aquesta modificació, hi poden haver modificació a partir del padró, que no és el que és la realitat, que ens entenguem.
És a dir, alterem el padró municipal per poder computar realment les persones que durant aquell temps estan en aquella casa i poder-los aplicar les tarifes de facturació correctes i justes.
Val, tot això... Com es pot sol·licitar? Què s'ha de fer? En el cas que algú que ens estigui escoltant formi part d'aquests supòsits, és a dir, és que jo em trobo així. Què hem de fer?
Per exemple, el cas de les parelles separades o divorciades amb els fills amb custòdia compartida, que és una mica el més complicat o en el que intervé més gent i que realment val la pena d'explicar-lo o agafar aquest cas una mica com a exemple, els altres són més senzills. Què vol dir? Vol dir que, evidentment, aquests fills, filles que estan alternativament en un domicili o en un altre, doncs clar, perquè puguin gaudir d'aquesta nova estructura, per dir-ho així, tarifària, doncs han de fer la sol·licitud. La sol·licitud, anem per passos. Com es pot fer?
Va.
Es pot fer bé presencialment a Taigua, venint, el que passa que aquí hauran de venir totes les persones. I
totes les persones implicades.
Exacte.
Clar, que a vegades no és fàcil perquè és un procés de separació i a vegades no hi ha bona benentesa, però el tràmit és aquest.
Correcte.
Si no, doncs potser algú que, no sé, un advocat o alguna cosa, algú que pugui potser delegar sobre poders o alguna cosa, però en qualsevol cas la idea és que les persones afectades vinguin a Taigua.
Vinguin a Taigua o bé el que recomanem és que ja es poden fer tots aquests tràmits per internet, tant el de custòdia compartida, com el de menors...
Per tant,
potser
és més fàcil, en cas de desavinença, fer-ho per internet.
Exacte, és molt més, entre cometes, en diuen asèptic. Vull dir que no hi ha... Que no hi ha tema. Llavors, independentment d'on estiguin empadronats aquests fills o filles, en aquest cas, es separa la presència el 50% a cada un dels dos domicilis. És a dir, complimentat del tràmit, per posar un percentatge, serà meitat de permanència en un domicili, meitat de permanència en un altre domicili.
Val.
Per tant, és el 50%.
Hi haurà 1,5, és a dir, suposem, progenitors separats, mare amb el nen mitja setmana i pare amb el nen mitja setmana, per tant, en aquella casa hi figuren 1,5 i a l'altra casa 1,5.
Ah, exacte.
A part dels altres empadronats, però
correcte.
Val.
I com que les tarifes no les podem aplicar, tal com tu dius, amb aquests decimals d'1,5, estarà la meitat del temps empadronat constarà com si estigués empadronat en un domicili i l'altra meitat del temps constarà com si estigués empadronat en l'altre domicili.
Val.
Tot això es pot complicar.
Perquè quan dius la meitat del temps vols dir en factures trimestrals?
Sí.
Val.
Sí, llavors, en aquesta mateixa declaració s'estableix que mig any estaran amb un cònjuge, o els períodes que es determini amb els acords de separació, etc., i l'altra meitat estaran amb l'altre cònjuge.
Per tant, la meitat del temps, calculant un any, perquè ens entenguem, fer-ho ras i curt, constaran dos padrons amb un i un padró a l'altre, i la meitat de l'any es canviarà.
Ah, exactament.
Val, perquè aquest 1 i mig, bueno, 1 i mig o 2 i mig o el que sigui, és complicat.
És complicat, i a part que amb el sistema tarifari, diguéssim, és impossible, perquè no ens ho permet.
Val.
Llavors, nosaltres recomanem fer tota la tramitació per internet. Hi ha tota l'explicació de com s'ha de fer, hi ha tota la casuística que es pot entrar, i realment tota la documentació, que lògicament no és senzilla, però que s'ha de portar.
Val.
Llavors, com dèiem abans, en la tramitació presencial, és a dir, si venen a Taigua, han de ser-hi presents totes les persones que han de signar la sol·licitud, perquè el nostre personal, per dir-ho així, ha de ser, entre cometes, pues clar, testimoni clar. De que hi ha aquest acord, etcètera, etcètera. Són circumstàncies que moltes vegades són
és
fàcils
feixuc,
i senzilles, però hi ha moments que no. Si el titular d'algun dels contractes és una persona jurídica, és a dir, el titular del contracte és una empresa, una persona jurídica, sempre s'haurà de fer presencial. Això és important tenir-ho en compte.
Val.
Per què?
Val.
Perquè el nostre sistema no ho estableix, no ho permet d'una altra manera. És a dir, quan estiguem amb un contracte, sota un contracte, el titular del qual és una persona jurídica, una empresa, una gestora, el que sigui, sempre s'haurà de fer presencial.
Val. Per tant, si no, tenim també a través de la web, que és molt més fàcil.
Exacte.
Això ho hem d'anar renovant. Estem en el primer supòsit, de custòdies compartides. S'ha d'anar renovant cada any.
Correcte.
Quina vigència té?
Un any. Va. Un any des del moment que fem la sol·licitud. Per què? Perquè nosaltres cada any el padró ens actualitza les dades i tota aquesta, per dir-ho, operativa, més o menys, doncs, entre cometes, podríem dir col·loquialment, que s'ha desmanegat i s'ha de tornar a fer. És la pega. Una vegada ho hagin fet un any, pràcticament és repetir tota la mateixa, la documentació base serà la mateixa, etc. Vull dir que bàsicament no és un problema, però sí que s'haurà de renovar cada any tots els supòsits.
Per tant, hem entrat a marcar el calendari. Revisar i renovar.
Revisar.
Primer supòsit. El segon, els estudiants desplaçats a Terrassa.
Va, els estudiants desplaçats a Terrassa. Una mica, per dir-ho així, si permetem l'expressió, és tres quarts del mateix. És a dir, l'estudiant que s'ha desplaçat a Terrassa s'haurà de posar d'acord, evidentment, amb la persona que li ha llogat
el pis,
l'espai,
l'habitació... Tu ets a Terrassa, permet en un domicili, no hi vius en allà, però venen dos estudiants que tu els hi llogues l'habitatge.
Correcte.
Per tant, aquí hi ha diversos actors.
Diversos actors.
El llogater i els que lloguen.
Ah, exactament. Llavors, aquí s'han d'acreditar, evidentment, els estudis, la matrícula, la durada, el si és superior, si no superior, etc. I, per un altre cantó, també hi ha de signar tota la documentació el titular del contracte, perquè és el que els hi ha llogat la casa. I ha de ser un lloguer oficial. És a dir, no, et deixo l'habitació i fem veure que som dos. No, hi ha d'haver-hi tota aquesta documentació perquè realment no podem donar cobertura, doncs, a situacions que no siguin legalment, entre cometes, legalment correctes o legalment... estrictes.
I en aquest cas també es pot fer per internet?
En aquest cas també es pot fer per internet. Lògicament, la documentació s'haurà de portar l'acreditativa del titular del contracte, del estudiant. S'ha de fer un tràmit per a cada persona, això també és veritat.
O sigui, si són quatre estudiants, doncs quatre.
Ah, exacte. Tot això, ja dic, via internet o via documentació que ens vinguin a portar presencialment, una vegada s'ha fet per un, és fàcil pels altres, i que, clar, realment, ens hem de cenyir en el temps que estigui. Per tant, s'ha d'acreditar la matrícula, la durada dels estudis, etc.
Tot això, en cas de que... ho dic perquè no és obligatori fer-ho. M'explico.
Correcte.
És a dir, una parella que s'hagi separat, que tingui els fills en custòdia, que ja tingui un acord verbal de dir, mira, escolta'm, empadronats amb mi, ja ens apanyarem i ja veurem el d'allò. No, és a dir, que no és d'obligat compliment,
No,
senzillament és una solució o resposta en aquells supòsits en què no entren dins de la norma general, que es dona l'opció a poder, doncs, això especificar en cada cas quina és la situació. Per tant, estudiants el mateix i persones amb discapacitat igual o superior al 75%, també entenc que ho han d'acreditar.
El mateix. S'ha d'acreditar, ha de signar el titular del contracte, acreditar el grau de minut de discapacitat d'aquesta persona, que sigui igual o superior al 75%, i automàticament també ja constarà aquella mateixa persona com si fossin dues persones. Aquesta és una mesura, per dir-ho així, social, no és un tema bàsicament de padró, però sí que en aquest cas també, entre cometes, el paràmetre.
Les capacitats, segurament, doncs, l'estona que estan sota la dutxa es gasta més aigua,
correcte,
hi ha més necessitats i, per tant, doncs, es calcula d'aquesta manera. Mm-hmm. I també, evidentment, els menors en acollida és el mateix supòsit i la mateixa formulari, la mateixa fórmula,
ah,
més
exacte,
o menys.
En aquest cas, l'única diferència que hi ha és que aquest menor, diguéssim, pot estar empadronat,
però
si no hi ha cap problema amb desvelar el seu, la seva ubicació, desvelar les seves dades, etc. Però en el cas de que pel motiu que sigui aquest menor no es pot empadronar o no es vol empadronar precisament per aquesta protecció de dades o per aquesta protecció davant de la ubicació, que en el cas, doncs, hi ha circumstàncies que poden ser difícils, amb la declaració de la persona que l'acull i l'acreditació del temps d'acollida, també passaria a formar part d'aquesta, d'aquesta unitat de padró que hi ha a les cases.
Ho hem tornat a explicar perquè a vegades pot crear confusió i jo crec que, bueno, i qualsevol dubte, doncs truquem a Taigua o per la seva pàgina web. Som ja al 2025, no sé si es preveu algun canvi més, perquè vam acabar el 2024 justament amb tu i amb la Susana dient: és possible que aquesta divisió per trams pateixi alguna modificació? Com està el tema?
De moment s'està estudiant encara, perquè, esclar, qualsevol afectació d'aquests trams, doncs, té unes conseqüències que s'han de preveure molt bé, s'està discutint en el ple de l'Ajuntament, hi haurà una resolució que, evidentment, nosaltres aplicarem, i quan hi hagi aquesta resolució en ferm, que serà una modificació en l'ordenança actual, doncs també vindrem aquí, l'exposarem i l'explicarem. Perdona, Mariana, hi ha una dada que també m'interessa molt, que és a dir que totes aquestes mesures són aplicables a contractes i domicilis de Terrassa.
Clar, sí, sí.
És a dir, el cas de comprogenitor visqui fora de Terrassa i l'altre visqui a Terrassa, només es poden aplicar en el que viu a Terrassa.
Si vius a Viladecavalls, no toca.
No, perquè ja són mesures que depenen, lògicament,
exacte,
de l'Ajuntament de Viladecavalls. I a partir d'aquí...
O Vacarisses, és igual,
que
sigui, que no sigui de Terrassa.
Nosaltres, com que és una competència municipal, no ens hi podem posar. Però, sobretot, tenim molt clar que sempre són d'aplicació totes a domicilis i contractes de Terrassa.
Dit això, repeteixo, qualsevol dubte, doncs ja sabeu que podeu adreçar-vos a Taigua. Per cert, recordem, instal·lacions físiques heu canviat l'any passat, el 24, vau fer un trasllat, on us trobeu ara? Tornem-ho a recordar, perquè si no algú pot anar allò per inèrcia, fa temps que no vaig a Taigua i patapam, m'he equivocat de direcció.
Estem a la plaça de Jaume Jové número 1, que és bàsicament cantonada, per situar-ho molt bé, és cantonada Baldric, carretera de Rubí.
Per tant, segle XX,
exacte,
en allà ens hi trobem. Per acabar, dues coses ràpides. La primera, just, i avui ho explicàvem, ja s'ha decretat la prealerta per situació de risc per fred. Què és el que hem de tenir en compte? Perquè, és clar, quan fa fred, no només ens congelem nosaltres, sinó que a vegades les canonades.
Sí.
Què és el que hem de tenir en compte pel que fa a l'aigua i aquesta situació de prealerta?
Bé, bàsicament, la declaració de l'estat de prealerta, després donaré uns consells per les nostres instal·lacions, però afecta molt a persones vulnerables, és
cert,
a dir, a persones sense llar, gent gran, a menors, etc., persones amb dificultats respiratòries, etc., que tinguin en compte aquests graus de fred, perquè hi ha un baremo, doncs, a Terrassa mateix, hem passat del menys 1 en segons quines zones a menys 2, menys 3,
sí,
segons
sí,
quines altres
sí,
zones,
sí.
I realment, bueno, doncs, feia dies que no teníem aquestes temperatures i, lògicament, és fred. Està previst que sigui també per la matinada d'avui,
sí,
i tot apunta a les previsions de que tornarem a valors, entre cometes, inclús per sobre del que és normal, a més endavant. Per tant, estem parlant de dues nits. Llavors, a part d'aquestes cures o aquestes precaucions amb les persones vulnerables, que afecta molt a l'àmbit familiar, sí que podríem dir que hi ha una mesura, no cal fer les mesures més extremes, que és deixar un rajolinet d'aigua, per exemple, perquè encara les temperatures no tenen prediccions per visió d'arribar.
Aquesta fredor com per congelar canonades.
Però sí que hi ha una mesura que és important, que és la de, en diem, abrigar els comptadors.
És abrigar, dir, els comptadors.
Abrigar els comptadors. Normalment els comptadors els tenim a la part externa de la casa,
sí,
moltes vegades a la porta del carrer, o en un lloc que no té més protecció. Sí que és convenient amb fibra de vidre, que ja és més complicat, però si no, amb papers de diari, doncs, una mica atatxonar-los,
sí,
i que
sí,
realment protegeix aquest comptador, perquè és una mica la instal·lació que pot patir més aquesta baixada avui que tenim i demà que tindrem d'aquests menys 1, menys 2, o amb llocs de Terrassa més allunyats de la perifèria, doncs que puguem arribar en aquests menys 2, menys 3. Recordem, a Terrassa marcaven les temperatures menys o menys 2, a Matadepera pues, estan a menys 3, menys 4. A menys 4 ja podem
començar a tenir. No són extremes, però fa fred, estan per sota els 0 graus. Per acabar ràpidament, estem fora de temps, però en el cas que hi hagi qualsevol incidència, evidentment truqueu a Taigua o a emergències, però en cas de que es geli una canonada, allò de dir, ostres, és que l'aigua s'ha gelat, aquestes canonades cases antigues que potser van algunes per fora... Què hem de fer? Tirar aigua calenta? Com funciona això?
Sí, és a dir, en el moment que s'ha gelat una canonada i que encara no ha rebentat pel que sigui, perquè normalment el gran problema és que acabi rebentant, és, doncs, veus una aixeta que no et surt aigua, realment hi ha un tros de la canonada doncs, que està en un exterior i que ha patit aquest fred, aplicar-li calor. Aplicar-li calor, de moment, abans de que, si no ha rebentat, és la millor mesura. Si veiem que ha rebentat o que té un escapament per fora, doncs tallar el pas de l'aigua d'aquella zona o de la casa en general i avisar un instal·lador.
Doncs no tenim més temps, tot i així, continuem amb sequera. No se'ns oblidi que els consells que donem sempre, sobretot, que sembla que com que estem a l'hivern i fa fred i ha plogut, però en qualsevol cas l'estalvi d'aigua sempre és important.
Sempre és important. La situació no millora, al contrari, diguéssim, les reserves que teníem doncs estan baixant una miqueta cada dia. Recordem que en l'últim programa, al desembre, parlàvem del 34,38% en la conca Ter-Llobregat, que és la nostra, la conca interna, i ha baixat doncs, gairebé un 1,5%. Si no plou...
Si la primavera no plou, tornarem a estar amb el mateix.
I sobretot, no llançar, estalviar i ser responsables.
Doncs així ho farem. Jordi Torredemer, moltíssimes gràcies i ens veiem d'aquí 4 setmanes amb més novetats, si convé.
A vosaltres, gràcies.
Vinga, fem una pausa i tornem. Fins ara.